Dilluns, dia 10 d'agost, quan falten just dos dies per l'eclipsi solar, un fenomen que també té repercussions en el sector turístic, ha fet incrementar el preu dels habitatges de lloguer vacacional a les illes un 30% per aquestes dates. Segons el president de l'associació Aptur, Antoni Barceló, l'ocupació d'aquest tipus d'establiments frega el 100% en aquests moments.
Una casa que una setmana d'agost s'allaga, una casa normal de 6 places de fora viva, que una setmana de tot se pot llogar entre 300 i 400 euros al dia, aquesta setmana han arribat a passar 500 euros al dia.
A les 8 i mitja parlaran també en César Amable, el president de Piment Restauració, per conèixer com preveuen ells que afecti aquesta jornada històrica. I avui estan pendents dels controls dels viatgers entre Espanya i Itàlia. L'hoteler Gabriel Escarré, president de Malià, lamenta que s'hagin establert.
En xarxes socials ha assegurat que és molt perjudicial pel país. Ahir es va publicar al butlletí oficial de l'Estat l'ordre de control per part del Ministeri de l'Interior. És la resposta al tancament d'Itàlia de l'espai Schengen de lliure circulació de persones per a viatgers que arribin des d'Espanya després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
Per cert, que aquesta nit milers de persones s'han manifestat a Ceuta per exigir solucions a la crisi migratòria. I a l'informatiu matí d'avui també destacam que s'han disparat les consultes a Projecte Home de Famílies sobre la dependència dels menors a les pantalles.
Han incrementat un 30% respecte dels dos darrers anys. La terapeuta i pedagoga de Projecte Home, Aida Pagès, destaca que ara la gent està més conscienciada.
Tant les famílies com els centres educatius, com els propis joves, cada vegada identifiquen abans les senyals d'un ús problemàtic. I això ens permet a nosaltres, d'una manera precoç, prevenir que la situació s'agregui.
I aquesta matinada han conegut noves dades del Servei de Canvi Climàtic, el Copernicus, la temperatura mitjana mundial de la superfície de la mà el passat mes va batre tots els rècords per un mes de juliol.
Va arribar als 20,96 graus i sobrepassa el màxim anterior, que va ser 7 centèsimes més baix registrat el juliol del 2023.
Tot mentre continuem amb temperatures molt elevades a les Balears, a les 12 s'activa la vista taronja a l'interior i al sud de Mallorca i el groc a la resta de les illes després d'una nit que està molt calorosa, sobretot a la Serra de Tramuntana. Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia, així és. Avui encetam la setmana amb el termòmetre com a protagonista perquè aquest ja ha pujat durant el cap de setmana i avui continuarà a l'alça. Destacam sobretot aquests avisos taronges a punts de l'interior i sud de Mallorca per màximes que es mouran entre els 38 i 39 graus i que puntualment podrien tornar a arribar als 40, un valor que ja registràrem durant la jornada d'ahir. Tot això acompanyat per una temperatura mínima que també s'ha mantingut elevada amb valors de nit tropical i tòrrida a arreu de les illes i destacam sobretot aquest valor de 27 graus en el cas de Santem, 6 graus per damunt de la mínima que registràrem ahir, quasi 28 a la colònia de Sant Pere i també de Cap de Pere i aquests 29 a Banyalbufar, amb temperatures que durant la matinada s'han mogut entre els 30 i els 31 graus en aquesta estació. També destacam que aquests valors més baixos s'estan registrant hores d'ara entre les 7 i les 8. Pel que fa al cel, tindrem alguns núvols mitjans i alts a Mallorca i Menorca, però aquests es retiraran progressivament per donar pas a una jornada assolellada, amb el permís de l'arribada d'alguns intervals de núvols de base alta cap al capvespre procedents de les tempestes que es formaran al llevant peninsular. Vent fluix en qualque cop moderat de llevant i xaloc i a la mar redols de maró al llevant de les Pitiuses i a les costes també del llevant i del sud de Mallorca. Hores d'ara, la temperatura és de 25 graus a Ciutadella, 28 al Port de Palma, 23 de Mònaco i 27 a Eivissa.
Per tant, les temperatures altes marcaran la multitudinària festa del MUC de Sineu, que és avui.
El batle Tomeu Mulet ha explicat fa uns minuts a l'informatiu matí que s'ha preparat un dispositiu de 100 efectius entre policia local, protecció civil, guàrdia civil i personal sanitari.
Ara de matí, si ve més reduït, anàvem damunt un 12-15 policies locals, més protecció civil, per cobrir la romeria en el Puig de Reis i després l'acte central des de matí, que és el pregó. I després, per sort, baixa sí que és quan ja tindríem, que és quan esperam una aglomeració molt gran de gent, quan ja tindríem aquest dispositiu d'un centenar d'efectius.
També hi haurà reforç en el servei de tren, tot i que enguany estarà limitat per mort de les obres dels tallers de serveis ferroviaris a Sant Rullà.
En aquesta segona hora d'informatiu tornarem a ser en directe a Sineu. Abans, però, en els esports, parlem de Samu Costa, que diu adeu. Joan Gabriel Bauçà, bon dia.
Molt bon dia, Samu Costa. Diu adeu al Mallorca i posa rumb a l'Al Nassr. El portuguès deixa Sant Moix després de 3 temporades i protagonitza la venda més cara de la història del club per 22 milions d'euros. Un Samu Costa que s'acomiada del Mallorca amb un missatge d'agraïment a la a qui assegura que l'ha fet sentir com a casa i amb un ens veiem a primera. La mallorquina Marta Llompart es proclama campiona d'Europa sub-18 amb de bàsquet amb Espanya després de guanyar França la final per 46-82 i contribueix al títol amb 11 punts i 4 rebots. Ethan Guevara acaba 5è al Gran Premi de la Gran Bretanya després de patir problemes mecànics quan liderava la cursa, però el mallorquí manté la segona posició del Mundial. I Mavi Garcia acaba 20è en el Tour de França femení en una ronda gala que es va adjudicar la neerlandesa Demi Wollering.
Més esports a partir de les 8 i 25 minuts. Ara són les 8 i 6. En Rafa Andrés, el control tècnic, en Cristina Bausan, Cel López i Toni Sastre. Continua.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
L'ocupació dels habitatges de lloguer vacacional per aquesta setmana frega el 100% i el preu per nit és un 30% més car que la resta del mes d'agost. Això ho explica el president d'Aptur, Antoni Barceló.
Setmana que se va llogar amb moltíssima antelació. Fa mesos pràcticament que està tot llogat. I ja vàrem preveure, ja ho havíem previst, ja havíem pujat els preus un poc per aquesta setmana, però la veritat crec que si haguéssim reaccionat en més temps, segurament haguéssim pogut treure majors preus i tot.
L'encariment, com vos podeu imaginar, es deu al fet que dimecres, dia 12, es produirà l'eclipsi total de sol i les Balears són un dels punts de tot el món on millor es veurà aquest fenomen. Ara bé, i a diferència dels habitatges de lloguer vacacional, no té un impacte significatiu en els hotels. L'única excepció la trobam en els de 5 estrelles de Menorca, que s'han encarit un 11%.
Pel que fa a la resta d'establiments, manegen les mateixes xifres d'ocupació i preus que anys anteriors, encara que la quota de la demanda ha pujat 2,4%. Punts percentuals. Això vol dir que els residents als països europeus han cercat més vols d'allò que és habitual per venir a les Balears per aquestes dates. Carlos Cendres, director de màrqueting i comunicació de l'empresa d'anàlisi de dades turístiques Mabrian.
La confluència de temporada altíssima i l'eclipse fa que no quedi molt de marge per rebre més gent i pujar preus. Llavors, ha estat una demanda que no hem pogut aprofitar, entre cometes.
La presidenta de la Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera, Maria Costa, explica que aprofiten per fer activitats complementàries.
Al ser un esdeveniment únic, molts hotels, per exemple, en terrasses, s'han aprofitat de la situació, diguem, han tret benefici, diguem, de l'esdeveniment. Fan events a rooftops i hotels que estan preparats per poder oferir algun tipus d'activitat diferent per aprofitar l'eclipse i tal.
L'agrupació empresarial d'agències de viatges Aviva es pronuncien la mateixa línia. Els preus i les reserves dels paquets turístics no s'han vist afectats. El seu president és Pedro Fial.
Les nostres reserves són reserves de venda anticipada que venen en 3, 4 i 5 mesos d'anticipació i ja t'he dit, no crec que el focus de les persones, dels nostres clients, hagin triat realment venir de vacances la setmana del 12 d'agost precisament perquè hi ha un eclipsi. Algú tal vegada ho farà coincidir.
Aquest és l'impacte que tindrà l'eclipsi en el sector hoteler. En canvi, per conèixer com afectarà la restauració, d'aquí uns minuts a les 8:30 entrevistarem el president de Pimem Restauració, César Amable.
I un dels riscos que suposa aquest gran volum de persones que s'espera durant l'eclipsi és el d'incendis forestals. Emergències recorda que en un moment en què l'alerta és màxima és imprescindible seguir totes les recomanacions i tenir clares les previsions per evitar riscos per a l'entorn i també per a les persones.
En el web alertafoc.caip.es veurem el nivell de risc d'incendi de dimecres. Es fixa en funció de la predicció meteorològica i qualsevol lloc amb una afluència alta de persones és especialment delicat. Joan Simonet, conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, demana prudència.
Totalment prohibit fer foc de qualsevol tipus, malament siguin sense un espelma, ja no xerrem de tirar farolillos a l'aire o de focs artificials, que se puguin fer en aquests moments. Això, màxima prudència.
També cal que les persones fumadores vagin molt alerta de no deixar llosques mig enceses. La prohibició de circular per la serra dia 12 no evitarà que hi hagi qui intenti accedir-hi o camparí abans. I no només cal pensar des d'on veurem l'eclipsi i com hi arribarem, també a quina hora tornarem i com ho farem.
Penseu que l'eclipsi és darrera hora de l'hora baixa, que aviat després se farà fosca i després la gent ha de poder tornar. Si la gent se n'ha anat d'excursió, si se n'ha anat a peu, ha de saber que et quedarà a les fosques, a zones que no són moltes vegades de fàcil accés.
Això serà dimecres, però també atenció avui dilluns, perquè hi ha risc extrem d'incendi a tota Menorca i Mallorca i a la meitat oriental de les Pitiuses, i en canvi és molt elevat a la resta d'Eivissa i Formentera.
I l'eclipsi farà també que la pressió humana sigui alta a les Balears aquest mes d'agost. De fet, és al voltant d'aquestes dates quan habitualment se sol assolir el rècord a les Balears, ja que la població resident s'hi afegeixen també els turistes i els treballadors de temporada. La xifra exacta, però, no la coneixerem fins d'aquí a 3 mesos quan la publiqui l'Ibestat, que és l'Institut d'Estadística de la Comunitat Autònoma.
Allò que sí que sabem és que el passat mes de maig, en concret dia 29, les illes van assolir un rècord de pressió humana. Es calcula que hi havia més d'un 1.861.000 persones. Són 36.000 més que el dia amb més gent del maig de l'any passat. Tenint en compte que aleshores la temporada turística tot just començava, el dia de màxima pressió humana del mes d'agost s'espera que serà molt superior. I més sabent que un gran nombre de visitants seran a les illes per veure-hi l'eclipsi d'aquest dimecres. Les xifres generen, segons experts com el geògraf Toni Ginart, un fortíssim impacte sobre els recursos hídrics, les infraestructures, l'energia i els serveis com la sanitat o l'accés a l'habitatge.
Tot això genera una problemàtica que requeriria solucions. Perquè, evidentment, això té conseqüències negatives.
Al mateix temps, el turisme té un efecte crida per a les persones que cerquen feina. En els darrers 25 anys, la població ha augmentat un 50% de l'arxipèlag, en contraposició a molts indrets de la península que perden residents. El motiu és que es tracta d'una àrea econòmica dinàmica.
Deixant de banda situacions individuals, no? Però en general és una àrea econòmicament dinàmica, o ha estat fins ara. No? I això, pues, ve donat per la potència turística, evidentment. És a dir, com més afluència turística, teòricament, no vol dir que estigui ben repartida, però hi ha més dinàmica econòmica. I això també repercuteix en l'increment de la població.
La pressió humana es calcula sumant a la població censada i resident els visitants que arriben a l'illa per vacances o per treballar.
I en el cas de Menorca, enguany cada mes s'ha batut un rècord de pressió humana i aquest mes d'agost no es preveu que sigui una excepció, superant el màxim històric de l'any passat de més de 212.000 persones. Són dades de l'Observatori Socioambiental de l'illa, que s'actualitzen cada dia, Blai Barber.
L'Observatori Socioambiental de Menorca, des del 1996, suma i resta cada dia les persones que entren i surten respectivament de l'illa a través de l'aeroport i dels ports a les dades de població resident a l'illa, que també es van actualitzant. Escoltem a Sònia Estradé, tècnica de l'OPSAM.
Aquesta pressió humana de la que estem parlant no només són turistes. Estem parlant de residents i visitants, treballadors temporals. La pressió humana té en compte tothom, no només turistes. Està augmentant molt el nombre de residents cada any. Som més gent que vivim aquí.
Tradicionalment, entre el 9 i el 13 d'agost, sempre s'arriba al pic de pressió humana a Menorca. L'any passat es va arribar al rècord històric de 212.600 persones. D'aquest 2026, l'OPSAM té dades actualitzades fins al mes de juny.
El 2026, fins al mes de juny, cada mes s'ha superat el 2025. Assent que el 2025 va ser el rècord històric de pressió humana mensual damunt de l'illa.
La pressió humana, explica l'OPSAM, afecta recursos naturals de l'illa com l'aigua, però també la gestió de residus o les qüestions energètiques.
Menorca és una illa, tenim un territori limitat i, per tant, el tope l'hem de fixar nosaltres. Està clar que ja estem superant el límit de molts dels recursos naturals.
Ja són diversos els municipis de l'illa que han decretat mesures per reduir el consum d'aigua per la situació de les reserves hídriques.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I el Parlament demana al Tribunal Constitucional que aixequi la suspensió de la derogació de la Llei de Memòria Democràtica per tant que la norma torni a estar vigent. Un document signat pel lletrat major de la Cambra Balear que argumenta que les víctimes no queden desprotegides i que no hi ha perjudicis que la justifiquin.
Recordem que el mes de març el Parlament va derogar la Llei de Memòria Democràtica de les Balears, una derogació però que va quedar en suspens el juliol quan el Constitucional va admetre a tràmit el recurs del Govern Central. El document presentat ara sosté que les exhumacions continuen garantides per la llei estatal i per la llei autonòmica de fosses. A més, la institució argumenta que mantenir la suspensió suposa un dany directe a la potestat legislativa de les Balears.
Encara de la política, Més per Mallorca reclama màxima transparència en la gestió de costes i demana accedir a tots els expedients tramitats durant aquesta legislatura. La formació vol que el govern expliqui els motius del cessament de la directora general de Costes i Litoral, Maria Joaquina Ferrer, que garanteixi que les decisions s'han pres de manera exclusiva d'acord amb criteris tècnics i legals.
Els ecosobiranistes es mostren preocupats per les informacions aparegudes que lliguen la destitució de la que fins ara havia estat directora general de Costes i Litoral a pressions polítiques i empresarials per la seva negativa a concedir autoritzacions i concessions irregulars. Maria Ramon és diputada de Més per Mallorca.
El que està passant a Costes és molt greu i el govern ha de donar explicacions. No basta en cessar una directora general i mirar cap a una altra banda. Volen saber si hi ha hagut pressió en polítiques o empresarials i si totes les concessions s'han tramitat en criteris tècnics i legals. Per això han demanat tots els expedients d'aquesta legislatura. El litoral és patrimoni de tothom, no un negoci ni el servei d'interessos particulars. I si hi ha hagut irregularitats, exigiran responsabilitats fins al final.
Més defensa que la gestió del litoral es faci des de les Balears, però adverteix que l'autogovern només té sentit si implica una administració més transparent, rigorosa i al servei de l'interès general.
8 i 16.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I ho destacàvem, els titulars augmenten un 30% les consultes de les famílies a Projecte Home sobre la dependència dels adolescents als aparells electrònics. L'entitat confirma que ha detectat un augment respecte dels dos darrers anys en un dels seus programes educatius que aborda les addiccions dels més joves. Segons dades del Ministeri de Sanitat, un 74% dels centres educatius espanyols ja han estat formats sobre l'ús de les pantalles i dels dispositius digitals.
Tot i l'increment de la conscienciació, sobretot per part de les famílies, els experts continuen sent molt crítics en les conductes dels menors en la utilització de les pantalles. La terapeuta i pedagoga de Project Home i de Pagès apunta la falta de control de l'ús com a principal símptoma.
La dada més positiva que tenim al final és que hi ha més sensibilització, hi ha més conscienciació sobre aquesta problemàtica. Per tant, tant les famílies com els centres educatius, com els propis joves, cada vegada identifiquen abans les senyals d'un ús problemàtic. I això ens permet a nosaltres, d'una manera precoç, prevenir que la situació s'agregui.
A més, Pagès explica que els adolescents els afecten el dia a dia aquesta dependència amb indicadors com les actituds irritables, el baix rendiment escolar i deixar de banda activitats com la pràctica de l'esport. A més de també l'aïllament, la manca d'activitat social o la falta d'hores de son.
Aquesta gratificació immediata que afavoreix l'ús problemàtic de les pantalles, que és el que la tecnologia ens dona, no? Que tothom ens conegui per el que jo vull mostrar i aquesta gratificació que no fa falta ni esperar ni un minut, que ja la puc obtenir.
La psicòloga especialitzada en infància i adolescència, Mercè Garrido, alerta que molts pares i mares estan normalitzant que els adolescents tinguin a la seva disposició les 24 hores del dia els aparells electrònics. Garrido subratlla com una de les parts més importants de la seva teràpia empoderar les famílies.
Yo trabajo mucho en que vuelvan a tener el control sobre la salud de sus hijos, ¿no? Y el móvil, tener un móvil a cierta edad es bastante, ¿no?, insano. Yo veo que no tienen la sensación de control. Ya se lo he dado y ya no puedo hacer nada. Ya si duerme con él, si pasa todo el día con él, pues es que está enganchado, pero como todos, ¿no? Normalizan él como todos. Y en consulta se trabaja que no, que se tiene que poder retirar el móvil cuando hacen un mal uso, que no tienen, por supuesto, que dormir con él.
Segons els experts, l'edat crítica en què els joves són més susceptibles a desenvolupar la dependència als dispositius electrònics es troba en l'interval dels 13 als 15 anys.
I l'any passat, prop de 2.200 persones es varen divorciar a les Balears, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, una xifra que mostra una certa tendència a la baixa en els darrers anys, tal com està passant a la resta d'Espanya. Això sí, les Balears continuen situant-se per damunt de la mitjana estatal amb una taxa de 177 divorcis per cada 100.000 habitants en comparació amb els 164 estatals.
Pel que fa a la conflictivitat dels divorcis, un dels motius que actualment genera més tensió és l'habitatge per mort de la crisi que vivim. D'un habitatge comú es passa a tenir la necessitat de tenir-ne dos. Una situació que obliga a prendre mesures que dificulten el procés de separació. Així ho explica Maria Antònia Mateu, que és membre de l'Associació Espanyola d'Advocats de Família.
Hi ha persones que pacten viure plegat un any, dos anys, en previsió de que en aquest termini hi haurà una situació X que els hi permetrà. El que passa és que són situacions molt, molt, molt complicades. Mantenir una convivència no desitjada és molt feixuc, però més de feixuc pejoratiu. No sol ajudar a una cordial relació entre els progenitors.
En el cas dels divorcis amb fills, cada vegada és més freqüent la custòdia compartida, que representa gairebé el 60% dels casos. Som la quarta comunitat autònoma amb una xifra més alta. Margalida Serra, psicòloga especialitzada en separacions.
Els jutjats sabeu que cada vegada són custòdies compartides a nens de menor edat. Abans era bastant improbable que a nens de 6 anys els donés custòdia compartida. Se començava a plantejar a partir d'aquesta edat, 6, 7 anys, començava a plantejar. Ara hi ha custòdies compartides a nens de 2 anys, 3 anys. Abans això era impensable. Perquè també els progenitors ara tenen molt més interès que abans en tenir una custòdia compartida. Abans com ho donava més per cert, que la custòdia era de sa mare i supos que era un status quo que s'havia normalitzat.
En l'actualitat, el 80% dels divorcis són de mutu acord i de mitjana es produeixen després de 13 anys de casats.
I aquesta matinada hem conegut que la temperatura mitjana mundial de la superfície de la mà el mes passat va batre tots els rècords per un mes de juliol. Va arribar als 5,96 graus i sobrepassa el màxim anterior, que va ser 7 centèsimes més baix registrat el juliol del 2023. Són dades del Servei de Canvi Climàtic Copernicus.
A Europa s'han batut rècords de temperatura a l'Atlàntic i al Mediterrani associats a onades de calor marines intenses, unes temperatures altíssimes al mes de juliol que s'estenen ara a l'agost, perquè recordem que fa només uns dies ens informaven que s'havia assolit la temperatura més alta mai registrada a la Mar Balear, en concret prop de 33 graus a la boia de Sa Dragonera. En l'àmbit internacional, el Servei Copernicus també observa temperatures extremes al Pacífic relacionades amb el fenomen meteorològic conegut com el Niño, que encara s'espera que agafi més força els pròxims mesos.
I encara parlant de la mar, les poblacions de taurons de la Mediterrània s'han reduït entre un 96 i un 99% en els darrers 60 anys, segons els experts, que alerten que la seva situació és la més crítica de tot el món. A les Balears, l'associació SharkMed ha posat en marxa un estudi pioner per conèixer millor les poblacions de taurons que viuen a les profunditats de la mar. Per fer-ho, els científics utilitzen un sistema de càmeres amb escac que poden operar fins a 500 metres de profunditat i permeten identificar els exemplars sense necessitat de pescar-los. Ho explica el president de SharkMed, Agustí Torres.
Veient les imatges podem veure quin tipus de taurons tenim, si són mascles, femelles, si mostren ferides. La importància d'aquests sistemes ve donada pel fet de que n'hi ha tan pocs que si les volem estudiar en el seu medi natural podem passar molt de dies a la mar sense trobar-ne ni un.
A més, la davallada en la població de taurons podria arribar a provocar de manera indirecta l'extinció d'altres espècies.
Quan hi ha una epidèmia, una malaltia contagiosa, i un animal se posa malalt, un depredador se'l menja ràpidament. I això evita que aquell animal en contagiï molts altres. En canvi, quan no hi ha depredador, un animal malalt sobreviu i mentre va contagiant a molts altres. I això pot fer que una espècie sencera desaparegui.
I avui també vos expliquen que la compra-venda de barques creix gairebé un 20% a les Balears, que lideren el mercat nàutic nacional. Ho fa impulsat pel comprador local, que creix mentre que l'alemany baixa. La més demandada és la barca d'uns 8 metres d'eslora.
A partir de la temporada que ve estarà prohibit llogar embarcacions sense llicència i enguany moltes empreses les volen vendre a particulars i renovar la flota. Això fa que les Balears mantinguin la posició com a principal mercat nàutic de l'Estat. Això ho explica Jaume Baquer, que és el president de l'Associació d'Empreses Nàutiques de les Balears.
L'any que ve, les embarcacions a forta titulació no se podran alquilar i les empreses ara ja estan preparant l'oferta per embarcacions ja una miqueta més completes, una miqueta més grans.
De gener a juliol hi ha hagut més de 600 matriculacions de vaixells d'esbarjo.
Informatiu Matí. Esports.
I fregam les 8:25 minuts, moment ara per escoltar la informació dels esports, que avui ens estan parlant de Samu Costa, que diu adeu. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
Bon dia. Samu Costa ja és oficialment nou jugador de l'Al-Nassr. El Real Mallorca ja ha anunciat l'acord amb el club saudita per al traspàs del migcampista portuguès, que posa punt final a 3 temporades com a jugador vermell. L'operació es tanca per 22 milions d'euros, tot i que el Mallorca n'ingressarà aproximadament de 8,2, ja que l'Almeria es reserva un percentatge de la plusvàlua del futbolista. Samu Costa, de 25 anys, va arribar a Son Moix l'estiu del 2023, procedent precisament de l'Almeria. En aquestes 3 temporades ha disputat més d'un centenar de partits amb la camiseta del Mallorca i s'ha convertit en una peça important de l'equip. Ara fa les maletes per jugar a l'Aràbia Saudita, on compartirà vestidor amb Cristiano Ronaldo i Joao Félix. I amb els 22 milions d'euros del traspàs, Samu Costa es converteix en la venda més important de la història del Real Mallorca. El futbolista portuguès s'acomiada de l'equip del Mallorca després de 3 temporades amb un missatge d'agraïment a l'afició vermella, que diu que l'ha fet sentir com a casa, i amb un clar ens veiem a primera. La mallorquina Marta Llompart s'ha proclamat campiona d'Europa sub-18 amb la selecció espanyola de bàsquet. El combinat dirigit per Isaac Fernández va superar amb molta solvència a França per 46-82 a la gran final i revalida així el títol aconseguit l'any passat. Llompart, que va tornar a ser la base titular de l'equip espanyol, va disputar 22 minuts i va contribuir al triomf amb 11 punts, 4 rebots i 8 de valoració. Amb aquest nou títol, Espanya es confirma com una de les grans potències del bàsquet europeu de formació, mentre que Marta Llompart, una de les joves jugadores mallorquines amb més projecció, suma un nou èxit internacional al seu palmarès. El motociclisme, Izan Guevara ha acabat 5è al Gran Premi de la Gran Bretanya disputat ahir al circuit de Silverstone. El mallorquí sortia des de la pole position i va comandar la cursa durant la primera part, però els problemes mecànics li varen fer perdre posicions volta rere volta. La victòria va ser per Philip Salah, mentre que Manu González va acabar segon. De fet, Guevara hauria estat 6è si González no hagués comès una errada a la darrera volta quan va començar a celebrar el que pensava que era la victòria. Amb aquest resultat, González manté el lideratge del Mundial i Guevara continua segon a 42 punts del pilot madrileny. Així ha analitzat el mallorquí la cursa realitzada.
Falta de 7-8 vueltas para el final. La moto de repente ha pegado un cambio muy bestia y ha empezado a botar muchísimo de delante, que era incapaz casi de defender las posiciones. Tenía que dejar pasar a la gente porque si no me iba al suelo. Entonces no lo he entendido muy bien. Frustra muchísimo porque después de un fin de semana muy bueno y con mucho potencial, que me veía para poder conseguir la victoria hoy con bastante comodidad, me he visto perjudicado no por mi físico, sinó per culpa de la moto.
Pitjor van ahir el Gran Premi per als altres pilots balears. Joan Mir va caure la primera volta al circuit de Silverstone i va haver d'abandonar. Per la seva banda, Augusto Fernández va acabar darrer en una cursa de MotoGP que es va adjudicar l'espanyol Raúl Fernández. Escoltam, Joan Mir i Augusto Fernández.
Bueno, ha estat una llàstima. Havíem fet un cap de setmana molt bo fins a carrera. M'ha tocat un pilot, no te sé dir qui ha estat, però bueno, un toque a la primera curva m'ha fet que caure i també he tirat en àlets per aquesta raó. La pròxima carrera ho tornarem a intentar.
Bueno, ha estat un cap de setmana dur. Personalment, aquests cap de setmanes me serveixen per tornar a agafar ritme, tornar a ficar-me en aquest ritme de carrera, que mos ve bé després per provar coses.
I Mavi Garcia ha acabat en 20a posició al Tour de França femení. Ahir es va disputar la darrera etapa en sortida i arribada a Niça i la victòria va ser per Ademi Vollering, que també es va adjudicar la classificació general. En vela, la balear Paula Barceló ha aconseguit la medalla de plata a la San Pedro Olímpic, classe regata a Califòrnia, fent parella amb Maria Cantero. La regata disputada del 2 al 8 d'agost era la 5a i darrera prova del circuit internacional Sailing 5 Grand Slam. La tripulació espanyola, única representant nacional a la competició, ha aconseguit així un gran resultat al mateix camp de regates que acollirà els Jocs Olímpics de Los Angeles el 2028. I en pàdel, Gemma Triay s'ha quedat sense títol a Londres. La menorquina i la seva companya del Fibrea han perdut la final contra Martina Calvo i Claudia Fernández per 7-5 i 6-3 després d'una hora i 45 minuts de partit. Fins aquí els esports.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I hem arribat a les 8:30. Repassem ara quines seran les claus d'aquest dilluns per a l'eclipsi solar de dia 12, un fenomen que també té repercussions en el sector turístic. L'eclipsi ha fet incrementar el preu dels habitatges de lloguer vacacional a les illes un 30% per aquestes dates.
Segons el president de l'associació Aptur, Antoni Barceló, l'ocupació d'aquest tipus d'establiment ja frega el 100%.
Una casa que una setmana d'agost s'allaga, una casa normal de 6 places de fora vida, que una setmana d'agost se pot llogar entre 300 i 400 euros al dia, aquesta setmana han arribat a passar 500 euros al dia.
També els hotels tenen una ocupació alta pròpia del mes d'agost. Això sí, només han augmentat els preus els de 5 estrelles de Menorca, que s'han encarit un 11%.
I avui estan pendents dels controls de viatgers entre Espanya i Itàlia. L'hoteler Gabriel Escarré, president de Malià, lamenta la situació i diu que són molt perjudicials.
Ahir, els aeroports de les Balears encara eren en espera de rebre l'ordre d'iniciar els controls, tot i que ja s'havia publicat la mesura al BOE. El Ministeri d'Interior respon així al tancament dictat per Itàlia de l'espai Schengen per a viatgers que arriben des d'Espanya després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
I avui hem sabut que s'han disparat les consultes a Project Home de famílies sobre la dependència dels menors a les pantalles.
Han incrementat un 30% respecte dels dos darrers anys. La terapeuta i pedagoga de Project Home, Aida Pagès, destaca que ara la gent està més conscienciada.
Tant les famílies com els centres educatius, com els propis joves, cada vegada identifiquen abans les senyals d'un ús problemàtic. I això ens permet a nosaltres, d'una manera precoç, pues, prevenir que la situació s'agregui.
I aquesta matinada s'han publicat noves dades del Servei de Canvi Climàtic, Copernicus. La temperatura mitjana mundial de la superfície de la mà el mes passat va batre tots els rècords per un mes de juliol.
Va arribar als 20,96 graus i sobrepassa el màxim anterior, que va ser 7 centèsimes més baix, registrat el juliol del 2023.
Per cert, que avui esperam temperatures elevades arreu del territori, en especial a l'interior i al sud de Mallorca.
En aquests llocs hi haurà avís taronja, a la resta del territori avís groc, això després d'una nit molt càlida, on en alguns punts de la Serra de Tramuntana els termòmetres no han davallat dels 29 graus.
Per tant, les temperatures altes marcaran la multitudinària festa del MUC de Sineu, que és avui.
El batlle Tomeu Mulet ha explicat a l'informatiu matí que s'ha preparat un dispositiu de 100 efectius entre policia local, protecció civil, guàrdia civil i personal sanitari.
Ara de matí, si ve més reduït, anàvem damunt un 12-15 policies locals, més protecció civil, per cobrir la romeria en el Puig de Reig i després l'acte central des de matí, que és el pregó, i després, per sort, baixa sí que és quan ja tindríem, que és quan esperam una aglomeració molt gran de gent, quan ja tindríem aquest dispositiu d'un centenar d'efectius.
També hi haurà un reforç en el servei de tren, tot i que guany estarà limitat per mort de les obres dels tallers de serveis ferroviaris a Sant Rullan.
I anirem en directe d'aquí uns minuts. Ara són les 8:33. Josep, com
Hola.
Estàs?
Molt malament, fa molta calor. És a dir,
Fes calor, posa'ns aire.
No, ara estic bé aquí.
Fa calor psicològic.
No ho sé, jo.
Sí, psicològic.
Però quan hi ha vacances?
Quan hi ha vacances?
Nosaltres?
Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
Xiu-xiu és tot l'estiu?
Sí.
Ah, que bé.
Servei públic.
Servei públic total.
Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha xixut. Però nosaltres és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en Catses Nova, allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Informatiu Matí, IV3 Ràdio.
I avui dedicam l'entrevista a parlar del sector de la restauració quan queden dos dies per l'eclipsi, que des de ja fa setmanes vos ho anem explicant també des d'aquest informatiu matí, ja que para tota l'atenció informativa. Volem saber com afecta aquest fenomen al sector de la restauració. Per parlar-ne ja tenim al telèfon a César Amable, que és el president de Piment Restauració, que representa els petits i mitjans empresaris del sector a Mallorca. Senyor Amable, bon dia.
Buenos días.
Queden ja només dos dies per aquest fenomen, per a l'eclipsi. Com van les reserves per aquest dia tan especial, per aquest dia històric?
No, pues son muy irregulares. Las zonas donde se ve el eclipse bien, restaurantes de las zonas, pues tienen reservas al completo. Están prácticamente llenos. Las zonas donde no se ve o eso, pues han bajado con respecto. La gente quiere verlo. Entonces, si en el restaurante no tienes vista directa, pues la gente ha bajado las reservas.
¿Quiénes son aquestes zones on diu que tenen ja reserves al complet?
Pues es zona de Palma y después zona Tramontana, que pues, se aforada toda la zona de norte, digamos, de Tramontana, noroeste, vamos, la que da directamente al mar, ¿no? La uh-huh. parte de interior de Playa de Van Eso, pues está resguardada con la tramontana y no se va a poder ver.
El president de Restauració Mallorca, de la CAEP, lamentava fa unes setmanes que la incertesa, sobretot pel que fa a restriccions, als accessos, havien provocat moltes cancel·lacions. Ho heu constatat també als establiments adherits a la PIMEM? Tenim alguns problemes de comunicació amb César Amable, que és el president sí. de Piment Restauració. Senyor Amable, li demanaven també si havien rebut cancel·lacions per mort de la incertesa ja fa unes setmanes pel que fa a les restriccions i els accessos per mort d'aquest eclipsi.
Bueno, la gente se asustó un poco. Cuando empezaron con las restricciones al principio, pues parecía que iba a ser un caos, que nadie iba a poder moverse, solamente la gente que tiene las reservas en hoteles. Entonces, a nosotros nos afectó más que nada eso, la forma de la comunicación de restricciones, que fue bastante amplia y bastante inconcreta. A medida de que fueron pasando los días, se fueron concretando y la gente pues ya fue un poco animándose. Pero bueno, decimos eso, que la gente que tiene reservas hechas en las zonas que se ve, pues están bien. Uh-huh. El problema es el donde no se ve, pues la gente, es como el día del Mundial de Fútbol, pues la gente iba donde veía el Mundial, ¿no?
Uh-huh. Hi ha establiments, senyor Amable, que davant la incertesa de què parlàvem fa només uns minuts o les restriccions s'hagin plantejat tancar per evitar problemes?
A ver, las restricciones y el cierre va a ser problemático para mucha gente. A mí me preocupa también mucho más lo que son las vueltas. Porque hay gente que no viene al restaurante, puede decir, bueno, yo puedo ir al restaurante, puedo verlo, pero ¿cómo va a ser después el volver a casa, ¿no? Porque hay zonas muy... La autopista mismamente de Llucmajor pues va a estar prácticamente colapsada para las entradas a Playa Palma y luego las salidas también, claro.
Uh-huh. I al marge d'aquest dia, com està anant la temporada pel que fa a la caixa dels establiments?
Bueno, pues la temporada se pinta mejor que la primera parte del año. Siempre nos pasa lo mismo. Siempre nosotros arrancamos temporada con unas buenas cifras, unas buenas expectativas y después va aflojando y después pegamos el tirón en la última parte del año, ¿no? En la última parte de la temporada, a partir de ahora, de agosto, septiembre. Yo creo que la segunda parte de la temporada siempre es algo mejor que la primera. La primera arranca muy bien en Semana Santa, pero luego tiene un parón que vuelve a costarle recuperar y ponerse otra vez, digamos, a máximos de reservas, y hasta agosto o septiembre pues no se produce ese fenómeno.
Sí, parlem de la temporada. Un dels problemes que habitualment patiu el sector de la restauració és la manca d'obra. Persisteix aquesta situació enguany?
La mano de obra siempre es un problema en la isla, no solamente para nosotros, sino para todos los sectores, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre hay gente que se va, que se cambia de local y siempre estás buscando una persona de más, porque estamos todo el mundo abriendo a mínimos, digamos, con el mínimo personal necesario, que es el personal que te viene de atrás de años anteriores. Los que abrimos todo el año, pues ya tienes un personal en plantilla casi fijo y completas con algún extra de... Pero esos son los difíciles de conseguir. Esos extras que a veces te faltan un sábado, un fin de semana, un día de fiesta, eso es lo que cuesta el conseguir esa persona. Más que no hay en la isla porque está trabajando en otro sitio.
Uh-huh. Idò, ben volgut fer el repàs de com ha anat aquesta i com està anant aquesta temporada turística, ara que estem al mes d'agost, amb César Amable, amb el president de Piment Restauració, i també de com afronta el sector una cita tan important com és la de l'eclipsi, que serà d'aquí dos dies, dimecres d'aquesta setmana. César Amable, gràcies per haver estat amb nosaltres a l'informatiu Matí d'Ivetres Ràdio.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Amb aquesta entrevista hem arribat a les 8:40. Canviem ara d'assumpte.
Escoltau l'informatiu Matí i Vetres Ràdio.
I l'hoteler Gabriel Escarré, president de Malià, ha lamentat que s'estableixin controls als viatgers entre Espanya i Itàlia. En una publicació a xarxes socials diu que és summament perjudicial pel país. Precisament ahir es va publicar el butlletí oficial de l'Estat, el BOE, l'ordre de control per part del Ministeri de l'Interior. És la resposta d'Espanya al tancament d'Itàlia de l'espai Schengen de lliure circulació de persones per viatgers que arribin des d'Espanya després de l'entrada massiva a Ceuta.
Els aeroports de les Balears encara estaven ahir en espera de rebre l'ordre d'iniciar els controls de frontera, segons confirmava a Ivetra Ràdio la Policia Nacional. Les Canàries sí que han començat. I sobre aquesta qüestió, el ministre d'Exteriors d'Itàlia, Antonio Tajani, ha carregat en una entrevista al diari La Stampa contra el govern d'Espanya. Ha dit que la represàlia de Sánchez és inacceptable. D'altra banda, el govern espanyol, en boca de la vicepresidenta tercera, Sara Hagesen, diu que espera que Itàlia reaccioni.
Esperamos que Italia reaccione y que tenga claro que el espacio Schengen no ha sido violado en ningún momento y está garantizado.
La polèmica sobre el control dels viatgers es produeix després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Hi va haver una manifestació a la ciutat autònoma sota el lema «Ja n'hi ha prou, Ceuta no rendeix». Milers de persones es varen concentrar a la ciutat autònoma Ceuta per denunciar una situació que consideren insostenible.
Entender que tenemos voz, ¿no?, como todos los españoles, que al final estamos todos un poco hartos de que se le utilice como moneda de cambio.
Una vez más, la gente de Ceuta está dando muestra de la empatía que sentimos si vemos a alguien que lo está pasando mal.
Pues saquen otra vez al ejército a la calle para devolver los que quedan aquí, porque quedan muchísimos.
Aquí todos los ceutis estamos defendiendo la territorialidad de España, porque todos tenemos a Ceuta en el corazón y Ceuta no se merece lo que le está pasando.
L'acte ha estat organitzat per les comunitats religioses amb el suport dels sindicats i també del govern autonòmic.
Gairebé 10 dies després de l'entrada massiva de migrants des del Marroc, exigeixen al govern central una major responsabilitat i solucions urgents i immediates per poder tornar a la normalitat, diuen. A més, s'ha llegit un manifest en el qual s'ha fet una crida a la unitat i s'han exigit solucions perquè no es torni a repetir una crisi com l'actual. Ramesh Shandiramani, que és el portaveu de la comunitat hindú de Ceuta.
La pressió migratòria, las necesidades de atención humanitaria, la seguridad y blindaje de nuestra frontera y las dificultades estructurales que soporta nuestra ciudad requieren una respuesta inmediata, decidida y proporcionada por parte de las autoridades competentes.
I avui és un dilluns de risc extrem per incendis a la península, on encara preocupa l'evolució del foc de niebla a Huelva. Ha afectat 8.000 hectàrees i a prop de 500 persones desallotjades.
Durant el vespre han optat per aplicar l'estratègia de foc tècnic, que és foc contrafoc. S'ha desplegat maquinària pesant i han treballat més de 600 efectius, tot per frenar l'avanç de les flames. I a aquest incendi s'hi han sumat el de Tigis a Castelló i el de Las Navas de San Antonio, Segovia. Antonio Rodrigo, el director tècnic del punt de comandament avançat pel Consorci de Bombers de Castelló.
Esta noche tenemos una buena previsión, tenemos una humedad relativa del 90% y eso nos hará poder trabajar muy bien porque el combustible absorberá mucha humedad y ralentizará el incendio. La sensación que tenemos es muy buena, quiero decir que el incendio más o menos lo estamos llevando hacia donde nosotros queremos, vamos cerrando con fuegos técnicos y contrafuegos.
I de la crònica internacional, Israel ha rebutjat aquest diumenge el darrer pla de pau de 15 punts per Gaza presentat pels Estats Units.
El desarmament de Hamas, que el grup palestí condiciona la retirada de tropes israelianes de la franja, continua sent el punt de bloqueig. Ho ha fet públic en una reunió del seu gabinet de govern el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. Que ha insistit que volen, en paraules seves, un desarmament real i no fictici. Per part seva, Turquia i Egipte insisteixen a implementar el pla de pau i exigeixen el cessament immediat de les hostilitats i la retirada de les tropes israelianes de la zona de Gaza. Hamas va acceptar el pla de pau, però va advertir que si Israel no el complia, ells tampoc ho farien.
Hi ha preocupació a la República Democràtica del Congo pel brot d'Ebola, que des de mitjan mes de maig fins ara ha provocat la mort de més de 1.900 persones i que s'han confirmat també 4.200 casos. La taxa de letalitat és del 45,5%.
Un dels principals problemes és que el brot pertany a la soca Bundibugyo i de moment no hi ha vacuna aprovada per combatre'l. A més, és l'epidèmia al Congo amb un creixement de contagis més ràpid. S'ha convertit en el segon brot amb més transmissions registrades en la història i el més gran que ha afectat mai el país.
D'aquí 15 minuts arribarem a les 9. Anem ara en directe a Cineu, on hi tenen ja tot a punt per donar el sus a la Festa del Muc. Una celebració que enguany arriba a la 23a edició. El tret de partida oficial d'aquí una estona és d'aquí una estona, però des de primera hora d'avui matí hi ha ambient pel poble. Connectam en directe fins a Cineu. Allà hi ha Cristina Bausà. Bon dia, Cristina. Ara berenen, però què faran després tot d'un any acabar?
Bon dia, idò, com bé deies, ara berenen. Ja hem vist gent a diferents restaurants, a diferents bars, a les terrasses, sobretot, i de fet nosaltres som en un d'aquests bars, allà on ja hi comença a estar ple, de poc a poc arriba més gent, berenen, i després parteixen en rumiatge cap al Puig de Reig, on duen a terme uns jocs populars per triar l'afortunat o afortunada, que cridarà el MUC, però això val més que ens ho expliqui la presidenta de la Mucal Foundation, ella és Naina Galmés, i la tenim just aquí de vora. Bon dia. Què se fa des d'ara fins al migdia?
Bon dia. Ara la gent se concentra per berenar, llavors ens mos trobem tots a l'aparcament de l'institut, allà on un dels nostres membres de l'associació va guiant les carrosses per anar cap on es puig, i això, llavors allà dalt se fan dos jocs per triar qui serà qui invocarà el MUC, i una vegada invocat, baixant per avall, que allà dalt fa molta calor.
I després, una vegada tornau a ser aquí al municipi, tornau a ser a Cineu, es fa el pregó que vendria a ser l'acte central, no?, del migdia. No sé si ens podries donar alguna pista.
Bueno, sí, llavors, ja quan baixem des Puig anant cap a l'Ajuntament, allà va ser màgia, per dir-ho de qualque manera, i sí, pregoner, com cada any, no sabem qui és, i tampoc podem donar pistes.
I enguany ja ho hem vist al cartell del MUC, entenem que tornarà a ser una festa que criticarà de nou la massificació i també, en aquest cas, parlareu de l'eclipsi que és dimecres, perquè no sé si ens pots explicar alguna cosa que podrem veure o que es podrà deixar entreveure amb aquesta crítica.
Bueno, aquesta crítica, com no podria ser d'altra manera, s'havia de dur a terme, segurament hi serà a molts de punts de la mocada, i perquè considerem que ara ja sobrepassa les mesures i creiem que des d'un lloc on hi ha tanta gent s'ha de fer crítica d'això perquè la gent, bueno, per donar bombo. I llavors des de l'eclipse, pues, mar de lo mismo, també és un tema que està a flor de pell i ja ho sabeu, la mocada va de temàtiques recents.
I ja per acabar, Aina, sí que m'agradaria demanar-vos a veure des de l'organització, o per part de l'organització, millor dit, què diríeu a la gent que ve de fora? Al final, aquí, avui s'aglomerarà molta de gent.
Sí, fa molta calor, això és el primer de tot, la gent que vengui, enseny, que s'hidrati, que no m'alerten sol veure, i sobretot el que demanem cada any és civisme. Civisme perquè, tot i que hi hagi protocols d'evacuació i de sanitats i això, tothom ha de ser responsable dels seus fets i convidam en això, a que la gent respecti la festa i sobretot els altres.
Moltes gràcies, Aina. I ja heu sentit, va una mica en la mateixa línia del que ens explicava fa uns minuts el batle de Sineu, Tomeu Mulet, que ha dit que enguany hi torna a un dispositiu especial.
Ara de matí, si ve més reduït, anem damunt un 12-15 policies locals, més protecció civil, per cobrir la romeria en el Puig de Reig i després l'acte central des de matí, que és el pregó. I després, per sort, baixa sí que és quan ja tindríem, que és quan esperam una aglomeració molt gran de gent, quan ja tindríem aquest dispositiu d'un centenar d'efectius.
Cristina, i la festa dura gairebé tot el dia, però si no ho és, s'hi han posat ben d'hora.
Així és, des de primera hora hi ha ambient als carrers de Sineu, però n'hi ha que s'hi han posat en marxa encara més prest, així ens ho han explicat.
I de bon xiquet de ben les 7... per començar a fer la carrossa, de córrer-la. Ara venim a berenar un poc i per ja directe cap a les punys.
Res, ara venim a berenar i ens reunim un poc tot, ja un poc brest, per fer un poc de trull, ja, i això. I després ja anem cap a l'institut i ens reunim i anem per amunt.
Sí, venim a berenar aquí en el poliesportiu per començar la festa.
Les expectatives per avui són elevades. Aquestes són les que tenen.
Esperem que estigui superbé, que estigui molt guai. És el primer pic que venim tan prest i esperem disfrutar molt, també, com se pot viure des del principi.
Beníssim, com ha d'anar?
Pues molta calor, supòs. Molta calor i molt animat.
Bueno, tot ens fa moltes ganes. És el primer any que pujam en el Puig i, bueno, la calor serà important.
I a part d'això, també destacar que hi haurà trencadora, tant d'anada com de tornada, i Serveis Ferroviaris de Mallorca habilitarà un tren especial a les 9 del vespre, normalment a l'hora punta de tornada. El darrer tren de sortida de Sineu serà quan manquin 16 minuts per les 11 del vespre.
Gràcies, Cristina. Avui les festes populars tenen All You Need Is Love per banda sonora a Sineu, però ahir, una mica més a l'oest de Sencelles, la banda sonora va ser una altra, va ser aquesta. Ja ho sentiu, i és que ahir Sencelles va acollir l'embalat, igual que a Sineu. La festa va començar també ben d'hora al matí amb un pregó i una mobilatada, però el punt àlgid va arribar després quan varen arribar al centre del municipi amb dues bales de palla.
És el punt més vistós de la festa, ja que els més valents caminaven per damunt d'aquestes bales de palla mentre les feien avançar pels carrers del poble. I tot seguit estiraven aquesta palla i l'aigua. N'hi ha que diuen, però, que no deixa d'estar lligat a les arrels pageses que arriben fins a les generacions dels padrins.
Papàs de puta mare, cada any ho recoman. Ho juro, ho recoman.
Lo millor de l'estiu.
Això és una festa bruta. Però a part de ser bruta, n'hi ha moltes de festes brutes, però és una festa bruta i guapa.
Calor, aigua, però m'ho passant bomba.
Bueno, varen començar anant amb mobilet i ara ja ho vivim d'una altra manera, un poc més relaxada en sornit.
També aquesta respira és històric, és màgic.
També hi ha aquests dies festes a Leó, a Menorca. I en el marc d'aquestes celebracions de Sant Llorenç ha tornat a pujar aquest diumenge a l'ermita de Pinixems en una jornada en què els cavalls i els caixers tenen protagonisme. El verdader sentit, però, es recorda l'origen de la festa.
Des de 1301 fins 1832 se fa aquesta festa aquí. Les corregudes es feien unes tanques aquí darrere, la tanca d'Escós i la tanca d'Esgarrover d'Escós.
És molt polit poder venir aquí i veus la feina que has fet durant tots anys.
El jovent pot començar ja a veure les festes, veure els cavalls d'una manera més tranquil·la.
D'aquí a 7 minuts arribarem a les 9. És el moment ara, aquí a l'Informatiu Matí per la Cultura.
Escoltau l'Informatiu Matí i Vetres Ràdio.
I ens atem la cultura a Son Cervera, en una casa més del poble, amb façana de pedra tradicional i justa davant de l'església, però quan obres la porta et catbusses en un espai eteri de parets emblanquinades i on les obres d'art copsen l'espai. La galeria Sa Plata Freda és un patrimoni desconegut d'aquest municipi de Son Cervera, relat a la seva cultura i, sobretot, al món artístic, i ara Sandra Martínez, bon dia, compleix 50 anys.
Bon dia. És una efemèride que se celebra avui amb una taula rodona i amb una conversa amb un dels seus fundadors, Antoni Esteve. Era l'any 1976 quan va decidir reformar la construcció amb Miquel Cervera i crear un espai de trobada artística composta per més de... situada en més de 400 metres quadrats. La regidora de Cultura Cerverina, Almudena Rodríguez, n'explica els inicis.
Era un punt de patrimonio nuestro, ostras, creo que es muy potente para el pueblo. Este proyecto impulsó Son Cervera en el modo del arte, de la cultura. Desde su comienzo fue una apuesta muy ambiciosa para acercar el arte al pueblo. Ya en su inauguración acogió artistas de primer nivel como Miró, Chillida...
Noms de primer nivell, com escoltàvem, venguts d'arreu del món, que avui encara continuen delectant els visitants. El ventall de propostes s'ha ampliat enguany amb la incorporació d'artistes locals escollits per Antoni Esteve.
Él es el que elige sus exposiciones, las personas que quiere tener dentro, y este año ha querido que haya dos artistas cerverins dentro de... Es la primera vez que se hace dentro de su galería. La verdad que son espectaculares las exposiciones que tienen.
Com dèiem, tot això avui, que se celebren aquestes 5 dècades de trajectòria i d'anècdotes, que repassaran també en una taula rodona amb el seu fundador i amb convidats del món de l'art, com ara el director del Casal Solleric, Fernando Gómez de la Cuesta. Serà avui, a les 7 de l'hora baixa, a la Galeria Sapleta Freda de Son Cervera i per gaudir de les seves exposicions, l'espai resta obert de dimarts a diumenge capvespre.
I moment ara per fer un cop d'ull a l'agenda musical de la setmana.
Com et dius?
Em dic Xavier.
I què veus?
Ginebra amb Coca-Cola.
Això està molt transparent.
Doncs deu ser Ginebra sola.
I començam el repàs d'aquesta agenda de la setmana a Ciutadella amb els protagonistes, Sandra, d'un dels grans hits d'aquest estiu, ara l'escoltam, viral a les xarxes socials i que fan doble aturada.
Sí, estem parlant d'aquesta cançó d'aquest Xavier, el tècnic de so, i això vol dir que parlem de la Lubi Bank, que actuaran avui i demà al Teatre Casino de 7 de gener de Ciutadella, de la mà del Jasba. Amb 4 discos publicats en tan sols 4 anys, la Lubi ha conquerit el públic i la crítica i ho ha fet amb un univers propi on conviuen l'humor, base d'aquesta cançó, la ironia i unes lletres tan esmolades com brillants. I tot això també amb aquesta cançó que, com dèiem, ha estat un dels reptes virals de l'estiu. La festa, la Ludwig, començarà a les 9 al seu concert, però abans els que actuaran seran uns altres catalans, la banda catalana de l'indie folk, La Bona Sort. Això, com dèiem, avui i demà, però dimecres la cita és als Claustre, amb Júlia Colom, que ens presenta el seu Paradís. Un treball, ja ho sabeu, on la cantautora manté la seva identitat i l'herència de la tornada mallorquina per anar un poc més enllà i jugar amb el pop complex i emocional. El concert serà a partir de les 9 del vespre. I divendres, al límit ja del Ferragosto, al pic de l'estiu, girem l'ullada cap al jardí, al recinte del Mallorca Live de Calvià.
Era tóxica como veneno, pero me falta el aire desde que no estás. Quizá no me trajese nada bueno, pero al menos no nos la pasábamos mal. Mami, yo tengo en el pecho un dolor, tanta
tapar y no me deja respirar. Pero quiero otra vez de tu veneno. Quiero arder en tu infierno para la eternidad.
Allà al jardí, com dèiem, al recinte del Mallorca Life, ens espera De La Osa, després d'un any allunyat dels focus, consolidat com una de les figures més influents del rap espanyol. L'artista ha tornat amb La Madrugà, on ha comptat amb col·laboracions d'Andrés Calamaro, de Nicky Nicole o de Quevedo, entre d'altres, i ara tenim l'oportunitat de veure en directe, com dèiem, divendres.
Escribiendo esto y viendo Portugal, camino de latino para expandir mi música, pero volveré con un ramito de violetas.
I tenim una darrera proposta, però ja entrant al cap de setmana.
Ganas de cridar amor, un testimo ben gran, però no sé si el sentirà.
Un cap de setmana d'agost que necessita una agenda a banda perquè tot està ple de verbenes, de festes vàries, ja en parlarem, però hem fet una aturada al claustre de Maó i hem tornat perquè allà hi trobarem Alfred García amb una nova gira, més rumbera, més festiva, després d'haver-se consolidat com un dels artistes més estimats i versàtils del panorama actual. L'actuació, com dèiem, començarà a partir de les 9 del vespre.
Amb la música d'Alfred García. Arribarem a les 9 tot d'una repassada amb les qüestions més destacades. Són les 9 del matí, als bars i restaurants de zona es podrà veure l'eclipsi. Estan pràcticament plens ja. En una entrevista fa uns minuts a l'informatiu matí, el president de Piment Restauració, César Amable, ha explicat que, si bé hi va haver incertesa quan es varen anunciar les restriccions de circulació, poc després es varen calmar els ànims.
Al principi pues, parecía que iba a ser un caos, que nadie iba a poder moverse, solamente la gente que tiene las reservas en hoteles. Entonces, a nosotros nos afectó. A medida de que fueron pasando los días, se fueron concretando y la gente pues ya fue un poco animándose y que la gente que tiene reservas hechas en las zonas que se ve, pues estan bé.
I aquesta matinada s'han publicat noves dades del Servei de Canvi Climàtic Copernicus. La temperatura mitjana mundial de la superfície de la mà el passat mes va batre tots els rècords per un mes de juliol.
Va arribar als 20,96 graus i sobrepassa el màxim anterior, que va ser 7 centèsimes més baix registrat el juliol del 2023.
Per cert, que avui esperam temperatures elevades.